Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Que li deia, senyor Marcelí, què passarà amb les pensions? Estan garantides?
Home, a veure.
Quin sistema educatiu hauríem d'implantar? Caldria modificar el sistema fiscal actual?
Sí, sí.
L'escenari d'una possible Catalunya independent genera un grapat de preguntes que, en aquest cas, el professor Xavier Jalé i Martín ha volgut respondre, sense embuts i amb moltes dades, a un llibre que acaba de publicar i el qual, en fi, se'l presenta aquest dijous i del que ja us fem tot seguit un abans. Du per títol És l'hora dels adeus? En aquest cas, des de Nova York, saludem a aquesta hora de la tarda el catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia i professor de la Pompeu Fabra, en Xavier Salé i Martín. Professor, bon dia a Nova York.
Hola, molt bon dia, bona
tarda. Què tal, com estem?
Bona tarda.
Molt bé,
gràcies. Molt bé, molt bé.
Anar passant.
Què tal per la universitat? Ja fan classes? Ja...
Sí, ja? Estem fent classes. Sí,
o sigui, encara no hi ha ni el bidell. Vull dir, què passa aquí? O sigui que van per feina.
Hi ha països que es treballa més i països que es treballa menys.
Ara m'ha deixat sorprès, perquè aquí el curs universitari comença cap a finals del setembre, més o menys.
Ah, no, aquí als Estats Units la major part de llocs comencen a finals d'agost.
Fixa't.
Finals d'agost. I acaba el curs?
Per Sant Joan, també, o no?
No, acaba maig, finals de maig.
Van abans, sí, fan una mica abans.
No? Per tant, està treballant, està fent classes.
Sí.
Bé, avui hem sabut que els magistrats del Tribunal Constitucional han començat a treballar en un calendari provisional per donar resposta al referèndum del 9 de novembre. I han avançat que el més probable és que el dia 7 d'octubre la llei de consultes que el Parlament pugui aprovar aquest mes de setembre, en fi, ja treballen sobre impugnar-la. Jo li pregunto, si finalment el Tribunal Constitucional anul·lés el referèndum, què hauria de fer el govern català? Perquè ara mateix en el govern català hi ha, en fi, disparitat de criteris, o, si més no, arrel de les diferents declaracions, sembla que si el Tribunal Constitucional no avala la consulta, la sensació que té un és que la consulta no es faria. Vostè què en pensa?
Bueno, jo no sé, no és la meva feina...
Però jo li pregunto si vostè creu que s'hauria de fer o no.
Jo crec que la consulta s'ha de fer, i quan sí el Tribunal Constitucional, que sembla, ja fa molta gràcia, no? Abans de saber quina serà la llei, ja sap tothom que serà inconstitucional, ja sap tothom que la portaran als tribunals, ja sap tothom que l'impugnaran, si encara no està feta la llei. Com sap el Tribunal Constitucional? Com, per què prepara el Tribunal Constitucional? Per què prepara el govern si no l'ha vist? No ho sé, em sembla que jo crec que el que s'ha de fer és esgotar totes les possibilitats, i si ho impugnen i realment diguem, fan tot això que diuen que faran, doncs llavors ja s'ha de repensar l'estratègia, però jo de moment l'estratègia ha de ser s'ha d'anar a votar. De totes maneres, que ningú es pensi que el Tribunal Constitucional té l'última paraula sobre... Potser tindrà l'última paraula sobre la votació, però no sobre la independència. Si es pensen que a base de lleis impediran que... o a base de renyar-nos impediran que tot el... que el poble estigui... diguem, aconsegueixi els seus objectius, i si es pensen que els sotmetran al poble simplement a base de tribunals constitucionals, jo crec que van mal encaminats. De fet, tot aquest procés va començar amb una sentència del Tribunal Constitucional. Quan la gent es cabreja de veritat i el moviment independentista es multiplica, és quan la gent veu la injustícia que comet el Tribunal Constitucional, que aquí sembla que és un tribunal imparcial, però, escolta'm, que jo sàpiga, el president del Tribunal Constitucional és o ha estat militant del PP. Per tant, si es pensen que tenint un sistema on el Partit Popular és part i jutge del procés, si es pensa que això aturarà el procés, sembla que van mal encaminats.
Però llavors et diuen que et saltaràs la llei i que en un país democràtic no et pots saltar la llei.
I per què no la canvien, la llei?
No li sé dir.
Per què no la canvien? O sigui, a mi em fa molta gràcia això. Diuen, no, és que les lleis no deixen... Bueno, i canvieu-la.
Bueno, però no us interessa canviar-la. No interessa.
No interessa, exacte. Llavors que diguin la veritat, que diguin no volem que voteu. No diguin la llei diu que no voteu. Ells poden canviar la llei i podem votar, que poden canviar la Constitució, per què no la canvien?
La van canviar en dos dies.
La van canviar en dos dies quan els hi va interessar. Si ara no la canvien, és perquè no volen. Doncs estaria bé que ho diguessin. Escolta'm, no podeu votar perquè no nos da la gana. Que deixin d'amagar-se darrere les lleis. Això és una farsa.
Professor, com sorgeix la idea de fer aquest llibre?
Va sorgir, de fet, és una mica... Va sorgir a l'1 de juliol. L'1 de juliol, sí. Jo havia fet algunes conferències per Catalunya... sobre el tema.
Sí, ho recordo.
I de bastant èxit, uh-huh. la gent té molt interès, no? Tothom se'ls pregunta amb el tema econòmic, què passarà amb les pensions, què passarà amb el sistema educatiu,
què passarà
tot. I aleshores, de sobte vaig dir, escolta'm, en lloc d'anar fent conferència, perquè clar, una conferència poden venir 300, 400, 1.000, 1.200 persones, però clar, no arriben a tothom, perquè jo no tinc temps, jo visc als Estats Units, no puc anar venint a cada poble de Catalunya a fer conferència. Llavors, el dia 1 de juliol vaig trucar a l'editorial que m'ha publicat altres llibres i els dic, escolta'm, si vull treure el llibre per l'11 de setembre, quan l'haig de tenir fet? I em diuen el dia 15, és a dir, d'aquí 15 dies. I aleshores em vaig tancar una habitació durant 15 dies seguits i el vaig escriure.
Què diu ara?
O sigui, la idea va sorgir a l'1 de juliol.
O sigui, en 15 dies
sí.
Vam tirar endavant el llibre.
Sí.
I la pregunta que vostès formulen en el llibre, llegint el llibre, arribes a una resposta? És a dir, és l'hora dels adeus?
A veure, aquest llibre està pensat perquè la gent pugui avaluar la seva, diguem, la seva pròpia decisió. En qualsevol decisió, el que ensenyem als nostres estudiants a les classes de teoria de decisió, a les facultats d'economia, és que s'han de mirar els costos i els beneficis de les dues alternatives, costos i beneficis de quedar-se a Espanya amb els costos i beneficis de marxar. I entre els costos i beneficis no ensenyem als nostres estudiants que no només hi ha els aspectes econòmics, monetaris, sinó que hi ha aspectes també sentimentals. Hi ha gent que, escolta'm, per més que sigui bo econòmicament marxar, ells preferirien quedar-se, doncs, perquè tenen un origen, que és allà, perquè tenen família, perquè se senten espanyols, i això és absolutament legítim. També hi ha gent que, al contrari, diu, escolta'm, encara que ens anés malament l'economia, escolta'm, jo ja estic fins als nassos del Montoro i de veure les notícies i acabaré així gent insultant, i per tant, vull marxar encara que ens vagi malament. És a dir, els aspectes sentimentals, cadascú té els seus. Jo, òbviament, no em puc parlar, perquè són personals, cadascú té els seus, jo tinc els meus, però no em puc parlar de cada un. Però sí que el que puc fer és avaluar els criteris econòmics, els costos i els beneficis dels aspectes econòmics. I aleshores, la gent llegint el llibre tindrà una sensació clara dels aspectes econòmics i llavors el que ha de fer és posar a sobre d'aquests aspectes econòmics la seva pròpia individualitat, no? Els seus propis sentiments, i escolta'm, em compensa o no em compensa. El llibre no és no està fet per convèncer, sinó que està fet per ajudar la gent a pensar i sobretot per no caure en els mites per una i altra banda, per els catastrofistes que diuen que serà un desastre, que divagaremos per l'espacio por los siglos de los siglos, això, tot això és mentida, però també els que diuen que, escolta'm, invariablement seran flors i violes i serà un paradís. Això, les dues coses són mentida. El que passarà, i aquest seria el resum, és que serem un país normal, com Holanda, com Suïssa o com Portugal. Si ho fem bé, les coses aniran bé, i si ho fem malament, les coses aniran malament. Si serem un país petit, com Suïssa, si ho fem com Suïssa, escolta'm, serem el país més competitiu del món, serem el país més, dels més rics del món, i però ho hem de fer com Suïssa. Si ho fem com Portugal, doncs aleshores doncs, serem pobres com Portugal, que som més pobres que Espanya, dependrà de nosaltres. La clau, però, és que, a diferència del que passa ara, les decisions les prendrem nosaltres. I el problema que hi ha dins d'Espanya és que les decisions no les prenem nosaltres. A Espanya som minoria, som el 16% de la població, per tant, sempre perdrem. Abans us deia, escolta'm, per què no canvien la Constitució? Home, la poden canviar, ells són majoria, nosaltres no la podem canviar. Nosaltres som 16% de la població, Nosaltres estem obligats a fer el que ens diu la majoria. Doncs això passa amb tots els aspectes de l'economia. I el problema és que el que interessa als espanyols, molt sovint, no és el que ens interessa a nosaltres. Per exemple, infraestructures. Totes les infraestructures, des de Felip II, des de que Felip II va posar la capital d'Espanya a Madrid, doncs totes les infraestructures en Espanya han estat dissenyades de manera radial, tot des dels camins reals, que, amb el qual el rei es comunicava amb els ciutadans, fins a l'AVE, passant pels trens, passant per les autopistes, passant per les carreteres, sempre s'ha dissenyat tot de manera radial, tot anava a Madrid. I escolta'm, si a nosaltres ens interessa anar a Bilbao, o a nosaltres ens interessa el corredor mediterrani, doncs no es fa, ells els interessa, i és legítim, que ells tinguin el seu interès. El que passa és que el seu interès no és el nostre interès, a nosaltres ens interessa altre tipus d'infraestructures, i com que ells tenen majoria, doncs ho fan a la seva manera, i cosa que a nosaltres ens frena. I així, doncs, podem parlar de la llengua a l'escola, podem parlar del sistema regulador, del sistema de negocis. Nosaltres som el sistema de negocis català, diguem, som més de botiguers, el propietari de la botiga que s'aixeca a les 6 del matí a aixecar la persiana. Ells són més de grans empreses que estan relacionades amb el BOE i tenen grans obres d'infraestructures i tot això que s'anomena a l'economia del palco del Bernabéu. Són sistemes diferents. Ells, és legítim que ells tinguin el seu, però nosaltres no és el que volem, no és el que ens va bé, etcètera, etcètera, no? I per tant, mentre nosaltres siguem una minoria dins d'Espanya, doncs no podrem desenvolupar tot el nostre potencial.
Professor, perdoni'm una pregunta, professor, és molt important això que ve dir ara, perquè em resulta que al bar me trobo amb gent de la meva 15 que li han dit, gent que en sap, que es veu entrimentada, han dit: ens trauran, si Catalunya és independent, les pensions, sí. Ja te'n pots despedir de les pensions, que no n'hi haurà ni una. Això els han dit persones que he parlat amb elles. Vostè què diu al llibre, al respecte?
Home, la gent que diu això no sap com funcionen les pensions. Les pensions, hi ha gent que es pensa que quan tu ets jove, no? Pagues una part del teu salari, que es diu cotització a la Seguretat Social, i això se'n va a un compte corrent, que està al teu nom, el senyor Marcelí, un compte que diu senyor Marcelí, i llavors quan el senyor Marcelí es jubila van al Banc Sabadell i li tornen. Si això fos així, doncs el govern espanyol podria dir: escolta, en totes aquestes cuentes me les quedo jo, i els catalans no cobraran cap pensió, això podríem fer-ho, però és que no funciona així la cosa, no funciona així. El sistema de pensions que tenim, que s'anomena sistema de repartiment, que és el sistema que té la major part de països del món, és un sistema que s'agafa la cotització del jove, i automàticament se li dona al jubilat. Els mateixos diners que es treuen als joves es reparteixen entre els jubilats.
I el Clapés en paga, per entendre'ns.
Ah, exactament. El Clapés paga una cotització...
Jo pago moltes coses, a banda de la seva jubilació...
Sí, a banda dels impostos coses. I tal.
Molt greu.
A banda hi ha impostos molt. I coses, però només les de la Seguretat Social, les cotitzacions dels joves van a pagar les pensions dels avis. Amb la benentès de que quan aquests joves es jubilin, els futurs joves pagaran unes cotitzacions i es pagaran les pensions dels que ara són treballadors, però llavors estaran jubilats, en el benentès que la següent generació farà el mateix, i així successivament. Per tant, dir que els catalans, si els catalans fossin independents, no cobrarien pensions, és com dir que si Catalunya fos independent no hi hauria treballadors. Si Catalunya és independent, òbviament hi haurà uns treballadors, agafarem els diners dels treballadors en forma de cotització, el 30% els agafarem i els donarem en els avis catalans, de la mateixa manera que passa a Espanya o de la mateixa manera que passa a la resta de països del món. Per tant, qui digui que els avis no cobraran, és com si estigués dient que els joves catalans no cotitzaran o els diners dels joves catalans aniran a pagar a Mart. No té cap sentit. La pregunta que un es pot fer fins i tot és, escolta'm, si fóssim independents, amb les dades que tenim ara, mirant els números de joves que tenim i mirant els salaris que tenim i mirant el número de jubilats que tenim, les pensions serien més altes o més baixes.
A veure.
Fixi's que les pensions d'una Catalunya independent dependrà del número de jubilats que hi hagi en relació al número de treballadors, al número de cotitzants. Estem d'acord?
Sí.
Quan més avis per cada treballador hi hagi, menys baixes seran les pensions. Quan més joves hi hagi per cada avi, més altes seran les pensions. Sí. Però també dependrà dels salaris, perquè com que en els joves els hi prenem un percentatge dels salaris, la cotització és un percentatge dels salaris, quan més alts siguin els salaris, més altes seran les cotitzacions i, per tant, més podran cobrar els avis.
I com està això?
Doncs bé, si mirem en relació a la resta d'Espanya, si un pot veure que a Catalunya hi ha més treballadors per cada avi. A ningú se li escapa que la taxa d'atur a Catalunya, malgrat que és alta, inacceptablement alta, però és més baixa que Espanya. A Catalunya, per tant, hi ha més treballadors que no pas a Espanya per cada avi. I és més, els salaris catalans són més alts que els salaris espanyols. A ningú se li escapa que Catalunya és una regió més rica. És de les regions més riques que Espanya. Per tant, com que hi ha més treballadors a Catalunya que no pas a Espanya, més treballadors per cada jubilat, i com que els salaris són més elevats, si un fa els càlculs, un veu que les pensions podrien arribar a ser un 10% més altes.
Què diu ara?
Perquè hi ha més joves, no més joves, més joves treballadors, i sobretot la taxa d'atur és més baixa, i els salaris són més elevats. I això es pot veure, si mirem el saldo de la Seguretat Social, mirem el que han pagat els joves catalans i el que han cobrat els avis catalans al llarg dels últims, des de l'any 95, dels últims 20 i pico d'anys, si fem els càlculs veurem que els joves catalans han contribuït uns 24.000 milions d'euros més, 24.000 milions d'euros més a la Seguretat Social espanyola que no pas han cobrat els avis catalans.
Ostres.
És a dir, que efectivament, i això no és ni un robo ni res, simplement si formem part d'Espanya, com que els catalans, diguem, hi ha més joves catalans treballadors que no pas a Espanya i els salaris són més elevats, és normal que cotitzem més, i com que tots els avis de tot Espanya cobren més o menys el mateix, doncs resulta que els catalans, Catalunya, des de l'any 95 fins ara, ha contribuït amb 24.000 milions. Si haguéssim estat independents, tots aquests diners, òbviament, s'haguessin pogut repartir entre els avis catalans.
I de nou,
surt que les pensions haguessin pogut estar un 10% més alta. Per tant, les dues maneres de mirar el problema coincideixen. Una Catalunya independent no només no es quedaria sense pensions, això seria ridícul, perquè hi hauria joves catalans, hi hauria cotitzants catalans, i per tant hi hauria pensions catalanes, si no només no es quedarien sense pensions, sinó que hi hauria prou diners com per pujar-les un 10%.
Aquesta i d'altres moltes qüestions són les que planteja en Xavier Salé Martín en el llibre És l'hora dels adeus. Parla vostè de la moneda, però hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció. Diu vostè que tant si Catalunya seguís sent membre de ple dret de la Unió Europea com si no, tindríem dret a triar l'euro. Però jo, la pregunta que li faig és, en el cas de que Catalunya sigui independent, li convé l'euro, no? Perquè hi ha com una... En fi, la consigna és que ens convé mantenir l'euro i continuar, en aquest cas, a la Unió Europea.
A veure...
O no?
A veure, primera, que consti que jo, des del primer moment... i em sembla que en aquest programa ho vaig dir moltes vegades, era contrari a l'euro. L'euro
sí,
era una mala idea. De fet, si la gent googleja el meu nom i l'euro cap a l'any 98, veurà que el dia abans d'entrar l'euro en circulació, que va entrar l'1 de gener del 1999, jo el dia 31 de desembre del 98... el 30, perdó, vaig escriure un llibre, un article que es deia que Déu ens agafi confessats. Mm-hmm. Que bàsicament explicava que quan vingui una crisi, com que no tindrem l'eina monetària, en els països de la perifèria la crisi serà molt més greu que no pas seria sense l'euro, cosa que malauradament ha acabat passant. Doncs jo estava contrari a l'euro. Dit això, que tothom sàpiga que jo era contrari a l'euro, ara sortir de l'euro seria una mala idea. Seria una mala idea, perquè en el tot procés de canvi de moneda hi ha una transició que pot donar, que pot generar processos especulatius. És a dir, si la gent veu que crearem una nova moneda, que per dir-li d'alguna manera la podríem dir patufet, no? Diguem, si ara tothom pensa que anirem de l'euro al patufet, automàticament els mercats de capitals es pensaran que això ho fem per poder devaluar el patufet. És a dir, que intentarem fer que la nostra moneda sigui molt més barata per fomentar les exportacions, per poder sortir de la crisi. Aquesta sensació que tindrien els mercats de que volem devaluar el nostre patufet faria que hi hagués una sortida massiva de capitals i crearia problemes com els que van tenir, per exemple, l'any 97 els mercats de l'est d'Àsia o l'Argentina de l'any 2001, i això seria una mala idea. Malgrat que en la llarga seria bo tenir la nostra pròpia moneda, sortir de l'euro per crear un patufet devaluat crec que seria una mala idea. Dit això, que tothom sàpiga que mantenir-se dins de l'euro és factible i no hi ha res que pugui fer el ministre aquest espanyol que sempre ens amenaça.
Quin doncs, d'ells? Montoro o l'altre?
El Margallo. Margallo. Doncs no hi ha res que ell pugui fer. Els països tenen la moneda que els dona la gana.
Tu la pots triar, la moneda.
Clar. Hi ha Equador fa servir el dòlar i ningú no ha demanat permís per fer servir el dòlar. Cadascú fa servir la moneda que vulgui. Si som dins de la Unió Europea, cosa que jo crec que passarà, doncs aleshores podem tenir l'euro doncs, de manera normal. Si no som dins de la Unió Europea, però som dins d'altre tipus de relació amb Europa, com per exemple la relació que té Suïssa. Suïssa no és part de la Unió Europea, no fa servir l'euro, però té tipus de relació comercials i els suïssos no han d'ensenyar el passaport cada vegada que surten de Suïssa per entrar a la Unió Europea, és a dir, podríem tenir una relació com Suïssa o com Andorra, doncs podríem fer com Andorra, podríem tenir un acord amb la Unió Europea que permetria no utilitzar l'euro. L'euro l'utilitzem si ens dona la gana. Podem nosaltres fer servir la moneda d'Andorra si ens dona la gana i no passa res. Aquí el problema és si els nostres bancs poden anar al Banc Central Europeu a demanar prestat en cas de que un dia es quedin sense calés. Això que es diu el prestamista de darrera instància, ho podrien fer o no ho podrien fer. Doncs per tenir això no cal ser part de la Unió Europea, cal només tenir acords bilaterals, o fins i tot si no tens acords bilaterals, només cal tenir sucursals a dins de la Unió Europea. Yeah. En el llibre explico, per exemple, que el Citibank, que és un banc de Nova York, es financia en el Banc Central Europeu a través de les seves 22 sucursals, entre les quals hi ha la de Barcelona, simplement com que tenen sucursals a dins de la Unió Europea, doncs poden anar al Banc Central Europeu i finançar-se a través d'aquestes sucursals. Si la Caixa o el Banc Sabadell tenen sucursals a Espanya, per exemple, i Espanya és part de l'euro, és part de la Unió Europea, doncs Catalunya, els bancs catalans es podrien finançar a través d'aquest mecanisme. Per tant, jo crec que el problema de l'euro no és un dels problemes que ens ha de preocupar. Hi ha altres coses que ens han de preocupar, l'euro no és una d'elles.
I el sistema fiscal, que també en parlen al llibre, i amb això aniríem acabant, perquè també, en fi, volem donar l'opció als oients, els que vulguin, de llegir-se, evidentment, el seu llibre. A nivell impositiu, viuríem en un... Vull dir, ja que parlem de si és l'hora dels adeus, viuríem en un sistema fiscal similar al d'ara, pagaríem menys impostos, més impostos, on quedaria la taxa fiscal?
A veure, una de les coses que vull enfatitzar i enfatitzo al llarg del llibre és que seríem un país normal. Normal vol dir que un cop siguin independents...
A Suïssa tindrem... molts impostos no paguen.
Sí, però perquè ho volen. Entens?
Si posem d'exemple Suïssa, és un model. Si posem d'exemple Portugal, sí, sí, és un altre model. Depèn de quins models però... tinguem, és clar.
Però tant l'un com l'altre són democràcies. Sí, i, sí, per sí, tant, la gent vota.
No, eh? A mi el model suís, que tot el dia vota, fan consultes permanents, a mi sí, em sembla, sembla perfecte.
T'està bé, consultes. Doncs,
no, m'està bé però... moltes coses. A Suïssa m'està bé moltes coses. Altres no, però hi ha algunes que sí que m'interessen.
Però, Toni, aquí la clau és que ells voten. Els països normals decideixen què volen fer. Nosaltres, si som un país independent, serem un país que decidirem. I si els nostres ciutadans voten governs d'esquerra, tindrem polítiques d'esquerra. I si volen governs de dretes, tindrem polítiques de dretes. I si voten governs del mig, tindrem polítiques del mig. Tindrem un país normal, el qual vol dir que jo no puc dir quin tipus impositiu tindrem. Tindrem el tipus impositiu que decideixin els catalans quan votin els governs, els partits polítics que ens governaran. Si voten gent d'esquerres, tindrem impostos alts. Yeah. Si voten, tindrem impostos baixos. Això ho decidirem els catalans. Aquesta serà la gran novetat, cosa que ara no passa. Ara tenim uns impostos que decideix un govern espanyol votat per una gent, el 84% de la qual no té els mateixos interessos que nosaltres. Per tant, quin tipus de impostos tindrem? No ho sé. No ho sé, dependrà del que votem els catalans. Ara, jo el que sí que et puc dir és que el sistema tributari que tenim ara, a mi, no m'agrada. No m'agrada perquè està basat en la por. Avui hem vist el ministre Montoro, allò sí, que semblava el gran hermano, allò, sí, amenaçant a la gent. Escolta'm, el govern, el sistema tributari no ha d'estar basat en la por constant, en que tothom tingui por de que vindrà aquest senyor a casa i et mirarà sota els coixins, aviam. Ha d'estar basat en la confiança. Hi ha altres països, els països nòrdics, que tenen impostos molt més elevats que nosaltres, però tenen un sistema fiscal molt més amicable. El govern t'ajuda a fer declaració. No et diu, tu fes el que vulguis, però si m'enganyes una mica, ja t'enganxaré. Espanya té un sistema molt on es fiscalitza molt la gent que està dins del sistema, perquè tenen uns grans ordinadors i creuen les dades i veuen que si el grup Godó li paguen al senyor Marcelí un salari i el senyor Marcelí no el declara, ells veuen el que ha declarat el grup Godó i el que ha declarat el Marcelí no coincideix i aleshores el persegueixen. Però si el senyor Marcelí no està a dins de l'ordinador perquè està en l'economia submergida i ningú té cap mena d'informació, aleshores això s'escapa. I aleshores passen coses com aquella gran declaració que a mi em va esgarrifar del senyor Montoro, que un dia va dir, escolta'm, és que hem estat obligats, ens hem vist obligats a pujar l'IVA perquè hi ha molta gent en aquest país que no declara. I això reflecteix una mica el que està passant a Espanya. És a dir, els que declaren han de pagar els impostos dels que no declaren. Com hi ha mucha gente que se que evade, aleshores els pobres que sí que no evadeixen, els pobres que paguen, doncs els hem de pujar els impostos. Hem de pagar el doble. Escolta'm, no. El que hem de fer és lluitar contra la gent que està fora del sistema. I per això el sistema espanyol, basat en la informatització i l'autodeclaració, això és un sistema nefast. Tots els que estan dins de l'ordinador estan absolutament controlats, però els que estan a fora de l'ordinador s'escaquegen molt més que en d'altres països. I això fa que, per exemple, malgrat que els tipus impositius, el percentatge que s'ha de pagar, que ha de pagar els espanyols, siguin molt més elevats que no pas a d'altres països, resulta que la recaptació final és molt més baixa. Per què és molt més baixa? Doncs perquè hi ha un escaqueig generalitzat. Això és un sistema que no funciona. Jo aquest sistema el canviaria. Hi ha maneres de canviar-lo. Però, insisteixo, una cosa és el que jo faria, una altra cosa és el que es decidiran els catalans. Que un cop siguin un país normal, doncs votaran. Votaran el sistema fiscal que proposin els partits polítics i el que tingui majoria guanyarà i aquell és el que ho implementarà. Qui guanyarà? No tinc ni idea. De la mateixa manera que no tinc ni idea qui guanyarà a Holanda o qui guanyarà a Suïssa a les properes eleccions.
El llibre el presenta dijous, no? Aquí a Catalunya.
A l'Escola Sunion, em sembla que està a la República Argentina. A les 7 i a 8:15 de la tarda. És a dir, ara estic a Nova York, però vindré el dijous a presentar el llibre, llavors tornaré corrents perquè haig de donar classe.
Perdoni, però jo no sé com, com va amunt i avall amb aquesta facilitat.
Sí, fet, home, hi ha un invent, hi ha un gran invent, que es diu avió, que es diu avió, que permet en 6 hores anar d'un lloc a l'altre.
Sí, sí, però clar, segons el vol que tinguis, després no et recol·loques durant 3 o 4 dies, vull dir, que és allò que...
Però vostè no canvia els horaris, no? Va allà, fa el mateix horari sempre, encara que vingui i torni cap allà, dorm quan li toca i tot això.
Home, jo, no, jo quan vinc a Barcelona haig de tenir l'horari català, perquè si vinc a la ràdio a les 6 de la tarda, si aquest programa si el fes des de Barcelona seria a les 6 de la tarda, i si faig una classe a les 9 del matí, doncs haig d'estar d'espera a les 9 del matí. O sigui, haig de tenir l'horari del país on estic.
Però venint un sol dia...
Ah, no, quan vinc un sol dia mantinc l'horari americà, si puc, si no tinc coses a les 9 del matí, doncs intento tenir una mica l'horari americà.
Només de pensar en això, ja marejo i m'atabava, però vaja...
No, no, ja li dic jo que segons el vol i segons la durada quedes marejat. Ja està. No et recuperes, estàs 3 o 4 dies...
Escolti, ara que deia això, perdoni, per acabar, senyor Sánchez Martín, això que deia de l'evasió fiscal, i he tingut un disgust tan gran amb això del president Pujol.
Vinga, dale,
he tingut un disgust tremendo. És com si Kennedy s'hagués embutxacat calés dels americans. Vostè, que és mig americà, això ho m'entendrà, la parafernàlia, l'analogia.
L'analogia,
no sé com dir-ho. Vostè m'entendrà. És el mateix, com si Kennedy hagués agafat diners i els hagués portat a Cuba?
No. Sí, no,
bueno, Cuba, a veure, veure qui diu,
sí,
Cuba,
no, és que,
diu...
És que trobo que el lloc, el paraís fiscal, l'ha anat a buscar
Panamà,
Cuba.
Panamà, no ho sé, jo no conec aquests països hi ha allà. Digui vostè, senyor Salé Martín.
A veure, el que ha confessat el Jordi Pujol és que no va pagar els impostos d'una herència, no?
No, exacte. Exacte.
Doncs això és equivalent a no pagar impostos d'una herència del Kennedy o qualsevol, i això és evasió. El que a mi em sembla que s'ha fet una mica un gramassa de, i això ha estat impulsat per una determinada premsa, de traduir això o fer veure que això és equivalent a corrupció generalitzada a Catalunya. No, l'únic que s'ha demostrat, si després demostren altres coses ja en parlarem, però de moment l'única cosa que s'ha demostrat és que Jordi Pujol o la família de Jordi Pujol va evadir 4 milions d'euros, em sembla que són, similar, per exemple, quan el Botín va confessar que havia evadit 2.000 milions, que va regularitzar 2.000 milions que tenien a Suïssa, la seva família. Doncs el mateix, una mica més petit, però el mateix. El que jo crec que no s'ha de fer, almenys fins que no es demostri el contrari, és dir, per tant, aquí hi havia corrupció generalitzada i els catalans són més corruptes que els altres. No. A veure, jo sempre ho he dit i ho torno a repetir. Els xoriços estan uniformement distribuïts per tot el planeta. Els catalans no són millors i tampoc són pitjors que els altres. I l'únic que s'ha de fer és, si algú ha evadit impostos, doncs que pagui l'impost i pagui la multa i el que calgui. El que no es pot fer és acusar generalitzadament, escolta'm, a tota una, ni una classe política ni a tot un país, de corrupte, simplement perquè el que va ser president de la Generalitat va deixar de pagar uns impostos. Això no vol dir que els catalans siguem corruptes, i diguem, a mi m'ofèn que hi hagi gent que ens tracti de lladres perquè el president va evadir. Va evadir igual que va evadir el Bárcenas o va evadir el president del Grup Santander.
No, el Botín, vostè ho ha dit, el Botín. Uh-huh. El Botín, 2.000 milions, diu, no?
2.000 milions, sí. O sigui, que no confonguem, que el president Pujol o la seva família van fer mal fets si no van pagar... Van fer mal fet, correcte. Però d'aquí a que ens acusin a tots de lladres i de que si fóssim un país independent estaria ple de màfies, escolta'm, no, això ja no. Això és una cosa que s'han tret de la butxaca, és una cosa que s'han tret als mitjans per intentar acollonir a la gent, que no vulguin votar, que no vulguin anar a la de baixa, i això ja no és acceptable. Si el Montoro té proves, que els ensenyi, i si no, que calli.
Veurem què surten els propers dies, perquè a veure. Les filtracions que arriben de segons quins llocs és que, en fi, tindrem un setembre i octubre intens amb tot un seguit d'informacions que, No se sap ben bé d'on surten, però, en fi, que van apareixent a diferents mitjans.
Sí, que se sap d'on surten.
Bueno, jo el que li dic, sí, no ho sé, no conec la persona que porta la informació. Jo que li dic que sortiran, vull dir. I que el president Pujol es va avançar a un seguit d'informacions que anaven a aparèixer, en aquest cas, al diari El Mundo, per tant.
No, però això no pot ser veritat, perquè la confessió del Pujol no ha aturat informacions. O sigui, alguna cosa ha passat és que ha accelerat tot tipus d'informacions i d'especulacions. Insisteixo, si es demostra que hi ha hagut corrupció, ha de ser condemnada, però s'ha de demostrar que hi ha hagut corrupció. Corrupció vol dir que el senyor Jordi Pujol ha utilitzat el govern per enriquir amb ell o els seus fills, i això ni ha estat confessat ni ha estat demostrat. Que els seus fills s'hagin fet rics, potser sí, però s'ha de demostrar que ha estat de manera il·legal i amb la connivència del govern. Si no és amb la connivència del govern, no és corrupció. Entens? No n'hi ha prou en dir, escolta, més que el fill del Jordi Pujol es va fer molt ric. Sí, molt bé. I què? S'ha fet ric legalment o il·legalment? I si és il·legal, ha estat amb la connivència del govern o no ha estat amb la connivència del govern? Si s'ha fet ric a Mèxic, escolta'm, felicitats, enhorabona i per ser un gran empresari. Si s'ha fet ric a costa del govern, aleshores sí que s'ha de castigar. Pel que no, el que jo crec que ara el que passarà és que es barrejarà tot. I escolta'm, és que el Pujol petit, el Jordi Pujol, el fill, va anar a Mèxic i es va fer ric a Mèxic. Bueno, si va anar a Mèxic i es va fer ric a Mèxic, felicitats. No té res a veure amb Catalunya, això. Ara, si es demostra, insisteixo, demostra, no si ho diu El Mundo, si es demostra que ha estat a través de la corrupció, aquest senyor ha d'estar castigat. Però fins que no es demostri, aquest senyor és innocent.
Xavier Salé i Martín, moltíssimes gràcies. L'esperem dijous.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Bon dia a Nova York. És l'hora dels adeus, el nou llibre d'en Xavier Salé. No ho he dit amb afirmatiu.
No.
M'he deixat la interrogant. És l'hora dels adeus,
ara.
Xavier Salé i Martín.
Sí, sí.
3 minuts. És l'hora de la televisió.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés. RAC 1.